I ara tenim a nosaltres a Maria Fajardo, ella és vicealcaldessa de l'Ajuntament de Vila-real. I recordem que vam estar parlant d'aquesta creació de la nova taxa de residus de la legislació europea, és a dir, que Vila-real pagarà una taxa a banda de l'IBI de basures. Antes la taxa que pagava la ciutat de Vila-real estava dins de l'IBI. Maria Fajardo, bon dia.
Hola, bon dia a totes i tots. No estava dins de l'IBI, se pagava dins de recursos propis de l'Ajuntament, que recursos propis de l'Ajuntament, evidentment, provenen dels ingressos que tenim de l'IBI, també del PIE, que són els ingressos de l'Estat, també de l'impost de circulació, de les sancions, és a dir, de recursos propis de l'Ajuntament, que evidentment pagaven la recollida i el tractament dels residus.
Clar, el que passava és que, com només paguen l'IBI, pues, la gent interpretava que en l'IBI tenien prou per a pagar-lo. O sigui, que en l'IBI entrava ixa
però més taxa. Que entrava simplement és que així no teníem implementada la taxa de residus, igual que en Benicàssim, igual que en l'Alcorà, érem els únics tres pobles que no teníem ixa taxa específica per al tractament de residus, ixa taxa que a partir del 2025 serà obligatòria per a tots els ajuntaments i que en la resta d'ajuntaments on ja tenien ixa taxa de recollida i tractament de residus, doncs simplement veuran un increment del preu que fins i tot en ajuntaments com el de Castelló, que l'altre dia ens comentaven que va a doblar-se la xifra, és a dir, que serà el doble del que ara es pagava, no per una voluntat política, per això poso aquest exemple, però també en Betxí tindran aquest problema, que és un ajuntament governat per Compromís, perquè no és una qüestió política, és una qüestió de que els serveis de recollida, tractament i cura dels i recollida, tractament i reciclatge de residus, aquests tres R's que s'implementen ara, doncs tenen un cost molt superior, s'ha incrementat el preu, molt superior, de fet en l'Ajuntament de Vila-real suposa més de vora 3 milions d'euros més respecte al que es pagava en 2019, tan sols fa 5 anys. Aleshores, aquest increment del cost i atenent a la llei que ens diu que la taxa de residus no pot ser deficitària, és a dir, que ha de complir amb la totalitat del cost, aquesta taxa, doncs ens suposa a l'Ajuntament de Vila-real 5,5 milions d'euros.
Per exemple, dubtes que tenia la gent, vostè així en la nota de premsa hi ha un moment en què diu que n'hi haurà un total de 47 categories comercials i n'hi haurà deduccions d'un 20%, perquè clar, cases tancades, vostès se basen en l'IBI per a que paguen la taxa de basures. Clar, n'hi ha cases que n'hi ha gent que viu en una casa molt gran, millor viu una persona, i hi ha gent que viu en un pis però en viuen, no sé, 5 persones com a mínim.
Correcte, i això moltes vegades el que va aparellat precisament, no en tots els casos i n'hi ha excepcions, però sí que el que viu en la casa molt gran i viu una persona sola, a mi en seguida el que me ve al cap és la gent gran, no? La gent gran que pot tindre una situació de soledat no desitjada i que pot encontrar-se en un moment de vulnerabilitat. És per això que hi ha una bonificació del 95% per a totes aquelles persones que puguen acreditar que estan en una situació de vulnerabilitat o de risc d'exclusió social, i això ho faran des de serveis socials, i és al règim al qual podran acollir-se aquestes persones o famílies que estiguen en aquest risc d'exclusió social. Però és que aquest risc d'exclusió social me ve al cap també l'altre exemple que vostè ha posat, que és aquesta vivenda on viuen 6 o 7 persones en un pis de 60 metres quadrats, perquè això li assegura que no solen ser les famílies més boiants o les que més diners tenen. Malauradament, qui té aquestes condicions també és perquè té un risc d'exclusió social i per tant també podria beneficiar-se d'aquesta bonificació.
Del 95%?
Del 95%, sí.
Quan ha parlat de risc d'exclusió social, està parlant d'una persona que visca sola en una casa molt gran i que el seu nivell econòmic siga un bon nivell econòmic?
No, per suposat que no, que tinga un nivell econòmic baix, una renda baixa, que faci que la seva situació siga de vulnerabilitat. El que em ve al cap és persona vídua, que es queda sola en una casa on ha dut tota la vida havent criat a 5 fills dels quals ja no viuen en aquesta casa, ara tenen la seva pròpia família, i la dona vídua cobra una pensió que no arriba ni als 600 euros, perquè és una pensió que prové gràcies a la feina de més de 30 anys del seu home.
I cases tancades?
Cases tancades sí que paguen evidentment, igual que paga un vehicle que no gastem i que el tenim en casa tancat en el garatge perquè és el cotxe bo i només gastem els caps de setmana, i les famílies també paguen l'impost de circulació per a poder circular en aquest vehicle, doncs les cases buides també se paguen.
Locals comercials?
Locals comercials buits, el que sí que fem mai és una excepció en quant a que s'estableix una quantia fixa. Una quantia fixa, que és la quantia mínima de local comercial, precisament per això, perquè el que se sobreentén quan un local comercial està buit, i és la realitat que tenim així al centre del nostre poble, és perquè malauradament ha hagut un comerç que ha hagut de tancar, i el que se pretén, per suposat, és que aquest local comercial torni a tindre activitat pròpia i, per tant, se li puga tornar a aplicar el coeficient que li corresponga, però mentre romanga tancat, doncs se li aplica
una quantia mínima. Tenim ja una xifra determinada?
No la tinc així, però a veure...
40, 30, 50 euros...
No, és un poc més. Ronda el 100, 116... És que no vull dir exacte perquè no ho recordo, però, vale, però entre el 100 i el 120 euros.
Tindre un local comercial tancat.
Sí.
Val.
Que si ho dividim a l'any, perquè penseu que aquesta taxa és anual...
Igual.
Doncs no, tampoc estan al mes.
El que tinga un local, imagina, no? Que no estiga declarat comercial, perquè siga un local que estiga recién construït, que l'hagin comprat, està parat, ni és comercial, ni... però és un local.
Ahí és on tenim el problema, en el IAE. El IAE, el que ha estat fent-se durant aquest temps, ha sigut un coteig, per dir-ho d'alguna manera, per tal d'aclarir quina activitat es desenvolupa dintre de cada local o dintre de cada pis, perquè saben vostès que també hi ha negocis que estan en pisos. El que s'ha intentat esbrinar és... I se registre de totes les activitats que tenim registrades en l'Ajuntament de Vila-real mitjançant l'IAE, per la qual cosa paguen uns impostos, doncs se'ls ha enviat una carta per tal de que totes aquelles persones que tenen aquest negoci puguen dir si encara tenen aquesta activitat comercial, si ja no la tenen o si per contra ha canviat, perquè a lo millor el que abans era una sabateria ara és una cristaleria, o en el cas de la seu de Compromís, per exemple, el que abans era una cristaleria ara és una seu d'un partit polític. Aleshores, tenim aquesta oportunitat de, en l'IAE, poder declarar la diferenciació d'activitat i poder corregir-ho abans de que s'aplique l'ordenança. Ara bé, en el preàmbul d'aquesta ordenança, que recordem que l'ordenança, una vegada passi per el ple, estarà exposada al públic durant un mes, recomanem a la gent que es llitja bé el que és el preàmbul, perquè en la memòria econòmica anirà establert quines són les activitats concretes. Aleshores, si un pensa que té l'epígraf malament, és l'oportunitat que té per a corregir-ho, per tal en aquest moment que haig de pagar la taxa, doncs haig de pogut produir-se aquesta correcció. I a mi em sembla superinteressant. M'explique. El que ens ha passat és algun cas d'alguna empresa, per exemple, de la indústria ceràmica, que és el que més tenim així, doncs que tenia el domicili fiscal en una vivenda i que, per tant, tenia aquesta vivenda com a...
Una vivenda
en un IAE industrial.
Sí.
En aquesta vivenda no estan fent indústria. Aquesta vivenda simplement serveix per a fer la paperassa d'aquesta empreseta que tenim a la carretera d'Onda. Clar, això és el que s'ha de notificar per tal de que a tu, per aquest pis, no te paguen la mateixa quota que per una indústria, sinó simplement el que seria assimilable ara mateixa, doncs, a una oficina.
No sé si m'ha contestat dels locals buits, que encara no tenim ni a ells, un local que s'ha comprat, un entresol...
Sí, li he contestat que ahir sí que pagaran els locals buits, l'únic que s'ajustaran a una taxa mínima en la que tots pagaran el mateix, amb el propòsit d'ajustar aquesta taxa en el moment en què hi ha una activitat que l'ocupa aquest local.
M'havia dit el que estava declarat com a local comercial. El que no està declarat com a res, que és un local simple, també se li aplicarà la mínima.
Si no està donat d'alta com a local comercial i per tant no té ninguna activitat, s'assimilarà a la quota de vivenda.
Quota de vivenda. La diferència entre la quota...
El mateix que paguen en l'IBI. En l'IBI n'hi ha unes lletres, uns coeficients, que la B baixa és vivenda, i després n'hi ha altres lletres, que una és local comercial, una altra és local d'hostaler, que van a arreglar l'activitat que tenen. Doncs, segons com estiga donada de alta en aquest padró de l'IBI, és el que sabran a quina quota a tindres.
Per exemple, claro, que vostès han sentit-la. Si una persona està sola en casa... La casa és gran, és viuda, però té una pensió, no sé, 570, 600, 630, no ho sé. I però té prou patrimoni, és a dir, se mira el patrimoni de la persona?
Per al tindre un certificat de vulnerabilitat o de risc d'exclusió social, això ho fan en uns criteris professionals dins de serveis socials, que normalment sol ser una treballadora social, i seran elles les que determinaran els criteris per tal de poder atendre's o no a aquesta bonificació del 95%.
La quota mínima dels locals seran uns 120 euros. Estem parlant de que anem a pagar de basures en funció de perquè claro, el IBI és en funció de fatxa, no?
Del valor cadastral.
Valor cadastral. I el valor cadastral que tenim en Vila-real està revisat des de quan?
El valor cadastral és una revisió que fa el Ministeri, no ho fa l'Ajuntament de Vila-real. Això ve determinat pel Ministeri. I això va atenent a diversos valors. La zona en la que està el poble, la volumetria que té l'edifici, els metres...
Clar, el que jo ho desconec, perquè me refereixo que l'últim valor cadastral que teníem revisat així en la ciutat de Vila-real, de quan és? O si això se fa periòdicament?
No tinc ni idea. Sí, la veritat és que no sé quina és la periodicitat. El que sí que tinc clar és que l'IBI, que és aquell impost que va associat al valor cadastral, el valor cadastral al final va determinat per, o sigui, l'IBI al final és un impost que va determinat per la superfície, la progressivitat i la capacitat econòmica de cada persona. Per això considerem, quan hem hagut d'aplicar aquesta llei de residus i hem hagut de dissenyar aquesta ordenança, hem considerat anar a aquests valors precisament de l'IBI, aquest padró de l'IBI, atenent a aquests tres preceptes: la superfície, la progressivitat i la capacitat econòmica. No vol dir que qui més gran tinga la casa siga el que més genere, que aquesta és la missió que realment té la llei. La llei el que voldria seria que qui més basura produïsca, qui més residu té, doncs més pague, no? Però com determinem la primera vegada que s'aplica aquesta taxa, que això és aixina?
Sí.
Perquè qui realment produeix més fem? El matrimoni que viu sol i sense fills i no recicla? O la família de quatre membres però que ho reciclen absolutament tot? Bueno, doncs és el que hauríem de valorar per això.
Tindre una educació...
Efectivament. I caminar a que realment això arribi algun dia. Caminar a que algun dia cadascú, per el simple fet d'estar empadronat i ser majors de 18 anys, compte amb aquesta bossa seva, aquestes bossetes intel·ligents o aquests contenedors intel·ligents que permeten determinar que qui més genera és qui més paga. Però avui per avui hem d'assumir la realitat i això no passa ni així ni en cap ajuntament. Aleshores, nosaltres el que hem intentat és seguir models d'altres ajuntaments del voltant. També és cert que a partir de la publicació d'aquesta ordenança, que els ajuntaments tenen com a termini màxim per aprovar el dia 4 d'octubre i que nosaltres anem a intentar aprovar el dia 26 de setembre, quan s'exposen públicament totes les ordenances dels ajuntaments, doncs també poder comparar amb altres ajuntaments quines fórmules han emprat per algunes qüestions. Però nosaltres, com a govern d'esquerres, el que sí que teníem clar era que hem optat més per fer aquesta quota associada al padró de l'IBI, atenent, ja dic, a la progressivitat i a la capacitat econòmica de cada vivenda, més que fer una taxa única. Perquè una taxa única al final no té en compte ninguna progressivitat en el pagament d'impostos i nosaltres com a un partit d'esquerres no podíem permetre que això passara.
Ni una reducció del 20% a aquelles empreses que donen els seus excedents a residus d'empreses d'economia social.
Efectivament. Les bonificacions que apareixen en la nostra ordenança són aquelles que contempla la llei, que tampoc no són massa. Però sí que hem volgut tindre en consideració algunes i a banda de, evidentment, la que hem comentat, que és la reducció del 95% per a aquelles famílies amb risc d'exclusió social, altres també són la del 20% per a totes aquelles empreses que donen el seu excedent a empreses d'economia social, que també vindran, encara que és un poc obert, també vindran determinades en aquesta ordenança quines són. I després també hi haurà una altra opció per aconseguir una reducció, que és la de l'auditoria. Què és l'auditoria? Nosaltres al final ens hem basat en uns coeficients, que aquests coeficients són els mateixos que ha utilitzat el Ministeri per a establir quins són les quotes que s'han de pagar. Hem dividit en trams i hem utilitzat els mateixos coeficients que gasta el Ministeri per tal d'establir quines són les quotes. Vale. Si vostè considera que té una empresa o que té un local o que té un negoci que no està pagant el que realment mereix perquè no és generador d'aquest tipus de residu o perquè considera que en la despesa que té, encara que tinga vostè dona de alta una oficina, només, jo que sé, només té atenció al públic dos dies a la setmana i per la qual cosa no genera arreglo a la quota que a vostè li paguen, podrà demanar una auditoria que vindrà signada per un enginyer i presentar a l'Ajuntament i dirà, mira, la quota atenent a residus que jo genere, la quota que hauria de pagar és esta. Aleshores,
això només ho podrà fer una empresa, és a dir, un particular no, perquè imagina, un que viu dues persones en sa casa i que recicla la basura, i a més la recicla perquè porta el cartó, el paper, l'orgànica, i això no podrà demanar l'auditoria.
És que aquestes bonificacions només, la llei només les permet per a empreses, i només les permet per a empreses perquè també n'hi ha en alguns casos que estaran exempts precisament de pagar cap tipus de quota, que el tractament de residus el fa la pròpia empresa.
És que queden pocs minuts, sé que vostè sent que anar. El Partit Popular el que li demanava és que rebaixin l'IBI, d'esta manera ens allagullarien un poc el, bueno, això que ens ve, perquè no hi ha més remei perquè ens ho demanen d'Europa.
El Partit Popular el que ha demanat en una moció que per a mi en l'exposició de motius puc estar d'acord amb el que planteja. El que sí que m'ha sorprès és la part dispositiva, que és la part d'acord on ell, i ahir va vindre a esta casa, jo també vaig tindre l'oportunitat de sentir l'entrevista. El que ell demanava és una equiparació de la taxa de residus a l'IBI, sense entrant en una demagògia que per a mi no té precedents, perquè ells que han gestionat i que gestionen en altres ajuntaments, com pot ser el de Benicàssim o com pot ser el de Castelló, que també formen part de Reciplaça i van acudir a aquesta reunió, saben perfectament que el pagament de la taxa de residus no pot ser deficitari, que se li ha de pagar íntegrament del cost de la taxa, però no només això. També és conscient de que l'IBI al final el paguem tots i totes, encara que sigui una gran empresa que puga pagar a l'IBI en Vila-real més de 400.000 euros o més d'un milió d'euros, i que una rebaixa de l'IBI no es pot fer de manera discrecional, és a dir, no és per ajudar a les famílies. Que ho diguin la veritat, si se fa una rebaixa de l'IBI, així li el rebaixen també a aquestes grans empreses que, tot i que són generadores de treball per a milers i milers de persones, suposarien que Vila-real ingressarà menys de 2 milions d'euros i ara mateixa no ens ho podem permetre. El que sí que farà Vila-real després d'una anàlisi i d'una gran negociació entre l'equip de govern és una baixada de l'IBI del 2%, igual que farà Castelló, seguint el criteri precisament de la prudència, la prudència i la responsabilitat.
Vostè m'està dient en este moment que van a baixar l'IBI un 2%.
Sí, sí, anem a baixar l'IBI un 2%.
Este és el titular de l'entrevista. L'Ajuntament de Vila-real baixa l'IBI un 2%, fent-se càrrec de que, evidentment, la taxa de basura es posa en marxa i que és una cosa que ens demana Europa i no teníem alternativa.
Efectivament, i a més és que el 2% per a nosaltres és una xifra molt simbòlica, no només per imitar, ja li dic, a municipis que tenim al nostre voltant i després d'haver realitzat nosaltres també l'estudi, sinó perquè si tenim en compte quan és el que ha pujat la vida en este últim any, doncs també és això, un 1,86%, no? d'inflació respecte a l'any passat. Aleshores, si fem aquest gest de baixar un poquet més de l'import que ha pujat la vida ara que Vila-real passarà de 0 a 100 a una nova taxa, doncs és un gest que se li fa al poble, que entenguen que fins l'any que ve no podrem valorar si realment aquesta taxa estarà ben aplicada i realment recaptarem el que Europa ens demana, que és que aquesta taxa no siga deficitària, i valorarem altres horitzons, però fins a que no estiga aplicada i hagem viscuda aquesta taxa un any, doncs és el que podem fer.
Això és el que han fet vostès dins de l'equip de govern, el fet d'arribar a aquest consens per a que l'IPC ha pujat un 1,8 en 6, doncs nosaltres un 2% baixarem en l'IBI.
Efectivament.
Maria Fajardo, gràcies, moltes gràcies per haver vingut i haver-nos donat aquesta notícia. Bueno, això és una notícia sempre ben recibida, evidentment.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.